7 minuts, gairebé 8 minuts que passen de les 11 del matí. Notícia d'última hora. Res, ha acabat l'informatiu i just hem conegut aquesta notícia d'última hora. El Parlament Europeu ja ha escollit a la nova presidenta Roberta Metsola. De fet, d'aquí uns instants, a veure si podem fer una connexió en directe. Ja sabeu que tenim a Judit Caselles aquests dies, la nostra redactora de política a Estrasburg, que ens ampliï aquesta notícia. El Parlament Europeu acaba d'escollir ara mateix a la nova presidenta Roberta Metsola. Però és que avui, aquí, a un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, us volíem explicar aquesta notícia, perquè Olga ens ha cuidat molt l'atenció, perquè avui, 18 de gener, comença un judici entre la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza i el Tribunal Suprem dels Estats Units pels drets d'un quadre. És el Rue Saint-Honoré a la tarda, efecte pluja, de l'impressionista Camille Pissarro. Però què passa amb aquest quadre?
Doncs torna al cas, aquest cas que ja fa anys que
cueja.
Sí.
Que està en litigi aquest quadre, el no? Museu, però per què? Per,
el Museu Thyssen el va donar per tancat el 2020, però no la va encertar perquè es torna a obrir. Després de 15 anys de litigi, com dèiem, quan el Tribunal de San Francisco va determinar que la Fundació era la propietària legítima de l'oli al lloc de la família Cassé Neubauer, que són hereus de la Lili, la dona jueva que el 1939 va vendre el Pissarro per $360 i per així evitar ser traslladada a un camp de concentració i poder sortir d'Alemanya.
Clar, avui per això doncs, volíem conèixer l'altre punt de vista d'en Marc Balcells. Ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, també criminòleg i expert en art. Què tal? Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la invitació.
Gràcies per venir, perquè, clar, aquest oli de Pissarro ara és notícia, no? Però, clar, ho va ser el 2020, amb la decisió judicial anterior, fruit d'un procés que va iniciar-se el 2018 per un quadre que la dècada... A veure, que la dècada
això
dels 50...
Això té història,
50,
eh?
Sí, que això té un... del segle passat, va aparèixer a Nova York aquest quadre, no? Què sí. va passar? Que el baró Hans-Henrik Thyssen-Bornemisza va comprar el 76 per 251.000 euros i va, posar, doncs, va passar a formar part d'aquesta col·lecció, no? De Thyssen, dels Thyssen al 93. El 2001, un amic de la família Casiré va visitar el Museu de Madrid, és això, dius, vaig a veure el Museu Thyssen a Madrid i va veure el quadre. Clar, i ho va comunicar a la família. I aquí, Marc, va començar aquest pas que ens explicava la Olga pels tribunals, no? Clar, tot això és habitual del que ens podem imaginar? És més habitual del que ens podem imaginar? Que, clar, tu veus darrere d'una peça, d'un quadre, no?, d'art, que veiem que hi ha en un museu, clar, hi ha un munt de litigis o històries increïbles, no?
Sí,
estàs veient
sí,
Miss Card, no? Què hi ha al darrere d'un quadre?
Al darrere d'un quadre hi ha un bé... que només farà que revaloritzar-se amb el temps. Al darrere d'aquest quadre hi ha un mercat de l'art que més o menys està regulat d'una manera on encara hi ha molt secretisme, hi ha molt pacte de mans, i també hi ha unes maneres de fer adquirides que afortunadament estan canviant no només per un tema d'espoli nazi, també per un tema de patrimoni traficat arqueològic, perquè també ve de, jo què sé, de zones de guerra actuals com Síria, com Líbia, etcètera, etcètera. I si la persona que està venent aquests béns, que podem dir que és un mercat gris, perquè, clar, jo, per exemple, et puc dir, jo què sé, no? Un menor, una bossa de cocaïna, tu clarament tens clar que una transacció d'aquestes només es pot efectuar en el mercat negre. Però un bé artístic, si jo tu no et dic d'on ve aquesta procedència, és el que anomenem un mercat gris, perquè, clar, aquest bé pot haver estat clarament traficat, però pot estar en un aparador, per dir-ho així. I, de fet, deixa'm que et digui que això també ha passat amb temes de patrimoni cultural traficat arqueològic, que hi ha hagut carabinieris a Nova York de passeig i han vist... però, escolta, que aquesta peça que està en aquest aparador aquí a Madison Avenue l'estem buscant de fa temps i està aquí en un aparador. També va passar, sense anar més lluny, ara que no es pensi la gent que vaig contra els antiquaris de Madison Avenue, però un dels antiquaris més famosos d'aquella època, de fa relativament poc, en Subhash Kapoor, ara està en presó a l'estat indi. Està empresonat a Índia per traficar amb 1.000 peces arqueològiques. Ell tenia una sèrie de lladres a la seva butxaca, i llavors aquesta gent doncs, anava per temples, robava aquestes peces es traficaven i acabaven a la seva botiga a Madison Avenue. I tu això ho compres. Llavors tu aquí pots tenir com a comprador una educació i dir, estic comprant això i pot ser que aquí hi hagi una sèrie D, pot ser que m'ho cregui el que m'està dient el galerista, és a dir, aquí hi ha molts factors. Però en qualsevol cas estem parlant d'aquest mercat gris, no? I pel que em comentaves també de si això passa sovint, doncs mira, deixa'm dir-te que també era notícia d'avui que l'Associació de Comunitats Jueves a Suïssa es reunia amb l'alcalde de Zúric i l'Associació de Col·leccionistes d'Art de Zúric també per reclamar que en algunes institucions culturals hi havia una sèrie de peces doncs substretes durant el règim nazi a jueus de França que havien acabat allà. És a dir, que això continua passant. És a dir, vull dir, ara, potser perquè aquest Thyssen doncs ens toca a prop nostre, no? Però, clar, no hem d'oblidar que la maquinària nazi el que feia era precisament això, és a dir, comprar.
Clar, Marc, però llavors en quina posició es queda el comprador? És el que tu deies, no? O sigui, tu, si tu compres una peça d'art i hi ha tota aquesta història al darrere que es descobreix, no? Aquella peça de qui és, no, finalment?
Bueno, aquí hi ha un problema. Aquí hem de parlar d'una terminologia anglesa, no?, que es diu due diligence, no? Seria aquesta diligència deguda. Aquí el que hauria d'anar bé per evitar tots aquests ensurts és precisament que es faci una retrohistòria d'aquesta peça. Aquesta peça per on ha passat.
Val.
I, si us plau, que aquesta retrohistòria, evidentment, es basi en elements factuals, en documents, etcètera, etcètera, perquè també sempre hi ha hagut molt aquesta cosa de dir això s'ha trobat en un àtic. Tant va venir la tieta Carmen i va dir això, mira, m'he trobat aquesta peça en el desvan. Ai, ara què hem de fer? No. És a dir, aquestes coses s'han de fer bé, perquè, evidentment, jo puc entendre que una persona digui jo tot això ho he comprat, jo tot això ho he comprat a una galeria d'art, jo ara vostè per què està passant això? És a dir, jo tot això ho he comprat a bona fe, etcètera, etcètera. I, clar, aquests litigis doncs es donen en un doble pla, perquè, per una banda, hi ha aquest litigi i tota la part del dret, però també hi ha uns principis, unes declaracions, i, a més, existeixen els principis de Washington. Es van crear, són 10 principis que es van crear a l'any 98, que intenten, doncs, que aquest art expoliat a famílies jueves doncs pugui tornar a les mans dels seus propietaris. Per tant, clar, la instància moral seria que aquest quadre, deixant de banda el tema legal, pogués tornar als seus propietaris, perquè, com has dit molt bé tu, explicant la història, aquest quadre es va vendre per $300 a la Gestapo, és a dir, el mateix règim nazi el va comprar, per cert, amb un bloqueig de comptes corrents, de tal manera que aquesta gent tampoc es va poder afavorir de cap tipus de tracte econòmic. Imagina't vendre un pissarro a l'estat que t'està, com qui diu, exterminant per $300 per poder-te comprar un misèrrim bitllet per poder marxar d'Alemanya. A l'època encara es podia marxar.
No.
Per tant, a hores d'ara, les obres d'art no han d'estar acompanyades d'un certificat o d'aquest historial que tu deies de que no puguin dir és que era la tieta Carme que ho tenia a l'àtic?
Haurien. I les institucions culturals, a l'hora d'adquirir béns, i els particulars, també haurien de dur a terme aquesta due diligence, aquesta diligència deguda. El que passa és que, clar, aquí hi ha mil factors. Hi ha factors que jo puc falsificar aquesta documentació, pot haver-hi frau pel mig, o el mateix col·leccionista pot dir, bueno, escolta, a mi això m'interessa com a inversió, i, per tant, doncs, escolta, encara que m'estiguin dient que aquí hi ha moltes banderes vermelles, miro cap a l'altra banda i amb una mica de sort, saps, ningú demanarà. Perquè aquesta també és una altra. Clar, en aquest cas específic, el cas aquest dels Cacirer, és molt interessant perquè no s'està disputant la propietat. És a dir, com a fets provats, està claríssim que aquest quadre pertany a aquesta família. Moltes altres famílies que han entrat en aquest tipus de disputes no han tingut aquesta sort. És a dir, clar, tu com pots provar que aquest quadre et pertanyia a tu quan vas haver de marxar d'un país a Pies para que os quiero, amb els quatre parracs que et poguessis endur, fin. És a dir, dels grans litigis, per exemple, d'aquesta matèria a la història, com, per exemple, no, el quadre de la del Blockbauer. Doncs, clar, això a vegades ho pot justificar perquè dius, mira, encara guardo una fotografia que en aquella paret de casa es veu que estava el quadre, etcètera, etcètera. Però, clar, això que tingues sort de tenir o la fotografia o els papers. En aquest cas, no. En aquest cas, ningú dubta que ells són els propietaris. Però, clar, ara, quina llei s'ha d'aplicar? L'espanyola, que diu que quan tens un bé moble per més de 6 anys, doncs ja pràcticament ets el propietari, o la llei americana, que diu que quan hi ha hagut aquesta tensió, aquesta mena de xantatge a l'hora de vendre, doncs no pot passar mai la propietat respecte al propietari als futurs compradors. Per tant, des del moment de vendre el quadre a la Gestapo fins a l'actualitat, la propietat continua siguent dels Cacirer.
Clar, estàs parlant dels Caciré. Clar, és una de les moltes peces expoliades pels nazis. Marc, les guerres són moments clau per les obres d'art?
Són moments... Bueno, no sé si són moments claus per les obres d'art. El que sí que està clar és que són moments clau per qui vulgui aquestes obres d'art. De fet, a l'ICOM, que és l'International Council of Museums, el que fa en situacions com les actuals, ara que ho podem fer i que tenim, per exemple, Interpol, Europol, etc, i que podem disseminar informació en temps real, doncs el que fa és crear el Red List, no? Aquestes llistes amb peces que estan en risc o de ser destruïdes o de ser traficades fora de l'Estat i, per tant, si us plau, si vostè la veu, si vostè sap on està, informi, etc, etc. Això, en part, si us hi fixeu, també té aquest efecte dissuasori de dir, ojo, ningú podrà dir que aquesta peça, ara... Ah, jo no sabia res d'aquesta peça, perquè aquesta peça apareixia en un pòster que, a més, està vermell, que dius, clar, qui compri això, doncs ja sap a què s'està exposant.
Les desavinences, com en aquest cas del Pissarro, solen acabar als tribunals? S'arriben a acords econòmics, tant per una família que diu li pagaré tant al museu perquè vull que això torni a casa meva, o un altre particular, és el museu qui acaba guanyant? Com, cap on es decanta normalment la balança?
Hi ha hagut una mica de tot. Aquí el problema que hi ha és que, clar, estem acabant netejant a través de tribunals civils per dirimir la propietat i després, en tot cas, també d'acords diplomàtics entre estats, un tema que és molt més cristal·lí en aquest sentit, que és dir, escolta, aquesta peça és que ha estat saquejada. I al final sembla que el debat només hagi de ser de qui és la propietat, no com discutint. És allò de dir, ostres, encara ara hem d'estar discutint de tot això que ha passat. Evidentment, també, jo no estic dient que aquests temes es resolguin de forma ràpida, perquè és el que dèiem abans. S'ha de poder determinar de forma probatòria, fer faent qui és el propietari, etc. Però a mi sempre em sap greu que moltes vegades es dilueix l'aspecte punitiu d'aquests casos. És a dir, no anem al fet de que hi ha hagut una història i de que aquests fets han passat i han succeït, sinó que estem en el present i a l'ara, ens centrem més en el tema econòmic, no? Qui serà el que s'acabarà enduent els milions que val aquest quadre a casa, i no, en realitat, moltes vegades jo crec que s'obvia, doncs, que hi ha encara moltes conductes il·lícites que afecten a patrimoni cultural a hores d'ara, que està passant avui en dia, i tot s'acaba resolent, doncs, per vies extrajudicials, etc.
Avui estem amb Marc Balcells aquí al matí a Ràdio Estel, criminòleg, que espera anar-hi també professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Marc, hi ha algun altre cas així sonat d'alguna peça d'art que hagi arribat a un museu o un particular que tu recordis de forma rocambolesca?
I jo et puc explicar un dels casos que a mi més meravellosos, a més perquè també em toca molt a la temàtica que jo estudio, que són els saquejadors de tombes i el tràfic de patrimoni arqueològic cap al mercat negre barra gris. Als anys 70, és a dir, deixeu-me que tiri una mica enrere per contextualitzar-ho. Mussolini ja va veure que Itàlia tenia... Bueno, l'home potser es va despertar una mica, com diuen qualsevol diria. Itàlia té gran patrimoni cultural sota terra i va dir, doncs, tot el que queda sota terra ho nacionalitzo, és a dir, és propietat de l'estat italià. I ja està. Què és el que passa? Que quan cada vegada més els museus estan fent adquisicions milionàries de peces arqueològiques d'Itàlia, doncs el que era el saquejador de tombes de l'època, posem de l'època dels 50-60, que és un senyor que està cultivant el camp i es troba una peça, doncs això ja es converteix en una indústria delictiva. És a dir, hi ha gent que es dedica a excavar tombes a partir dels anys 70 fins a l'actualitat de forma sistemàtica. El que passa és que sí que és veritat que aquesta gran època de saqueig del subsol italià s'acaba, per dir-ho així, als 2000, perquè realment s'ha de parar i Carabinieri aconsegueix fer una sèrie de polítiques criminals per aconseguir almenys que baixi la corba als nivells de les dècades anteriors. Total, que el Met decideix comprar d'un marxant d'art una peça etrusca meravellosa, que és una cràtera, una mena de gerra de vi, però molt gran, amb escenes meravelloses, la mort de Sarpeidon, el son, la mort, etc, etc. Doncs estupendo, meravellós. I això li compra a un dealer italià que es diu Giacomo Medici. el famós cas Medici, que és el que passa, doncs de cop i volta es descobreix que aquest senyor doncs té el seu sou, com el que passava amb el cas de Subhash Kapoor a la Índia, una sèrie de lladres, de tombes, que li passen les peces. Aquestes peces van d'Itàlia en camions, o camions de verdures, o amagats amb camions d'empreses de terrissa perquè el bé traficat quedi amagat amb altres. Això va a Suïssa, allà hi ha un port franc, i allà queden les peces amagades, i bueno, doncs, fins que es descobreix que el que té el MET, pel qual van pagar milions, doncs ha estat traficat, i llavors comença un cas policial, un cas judicial, i bueno, doncs, el MET el que va arribar va ser a un acord extrajudicial amb l'estat italià, de tal manera que aquest bé torna cap a Itàlia, i Itàlia anirà enviant peces en exhibició durant X anys cap al MET. Però, bueno, ja podeu veure, és clar, a dir, sempre... Això és que ha sigut de sempre i continuarà.
I continua, no?, el que estàs explicant, Marc.
Sí.
Potser sentint aquest Zimmerman de la Nina Simone us ve al cap l'escena d'una pel·lícula on l'art i els museus són un dels protagonistes. Es tracta del Secret de Thomas Crown. En Pierce Brosnan interpreta un multimilionari al que li agraden els reptes i té tirada per robar quadres. I després tenim a la René Russo, que és la investigadora d'assegurances que rastreja un dels robatoris on el senyor Crown hi té alguna cosa a veure. Però, Marc, hi ha moltes altres ficcions. La Trampa, la sèrie Riviera, els Oceans, Eleven, Twelve, Fate, és igual. El món real... Què sembla que s'inspira en què? O sigui, hi ha robatoris d'aquests reals que dius, és que això és clavat el que va passar a la pel·lícula, o veus després la ficció i dius, clavat aquell saqueig de tombes de l'any 44?
No, mira, a les estadístiques, si ens diuen una cosa, és que a l'escenari del Doctor No no existeix. Per què dic el Doctor No? Perquè quan es va gravar la primera pel·lícula a James Bond, Anglaterra, havia perdut un quadre de Goya de la National Gallery. Qui ha estat? I van aprofitar el tirón, i quan el James Bond va a la guarida del Doctor No, està allà el quadre, no? Com dient, sempre hi ha un col·leccionista ric que ha mogut tots els seus cables, això que dèiem d'en Thomas Crown. Doncs al final resulta que va ser un conductor d'autobusos jubilat. Només us dic això. És a dir, la realitat és molt menys sexy i glamurosa, i millor que sigui així. Clar, evidentment, pels mitjans, pels qui produeixen aquestes pel·lícules i sèries, no els hi surt a compte, perquè ningú vol veure que un conductor d'autobús ens ha robat un quadre. Però, evidentment, això ja va bé que sigui així, primer, perquè la realitat mana, i per tant, un lladre d'art és un lladre que ara et pot estar robant un ordenador, que ara et pot estar... És a dir, no existeix aquell lladre d'art pur. Sí que s'han donat, però en comptadíssimes ocasions, per tant, no és significatiu. I després també us haig de dir que va molt bé que la realitat ens doni un cop a la cara, perquè, si no, tendríem encara a romantitzar aquest tipus de conductes. Ah. Oi que nosaltres no romantitzem agressions sexuals? Oi que nosaltres no romantitzem actes terroristes, etc. Per què hem de romantitzar un robatori d'una peça d'art perquè ha estat un senyor milionari que estava avorrit, com és el cas del Thomas Crown, etc, etc. Jo me'n recordo, en la meva recerca de lladres d'Itàlia, me'n recordo que em vaig trobar amb una peça que la comunitat arqueològica italiana estava molt enfadada, perquè era del Vanity Fair Italia, que havia anat a un saqueig d'una tomba, amb un saquejador de tombes, i encara ho va romantitzar dient, oh, aquest senyor, fixa't, que entra per les nits a les tombes per trobar arqueologia. Miri, perdoni, no. Vostè em romantitzaria una agressió, un cop de puny sortint d'una discoteca? Ah, mira, aquest noi, fixa't tu, va begut, i per la nit dona cops de... Oi que no? Doncs per què hem de blanquejar aquest tipus de delinqüència?
Marc, tu com creus que acabarà aquest judici que ha començat avui als Estats Units?
Doncs no ho sé, perquè clar, fins ara la raó ha estat donada a l'estat espanyol, tot i que una cosa que no han dit gaire els mitjans d'aquí. A la sentència del 2020, el tribunal fot la bronca a l'estat espanyol, perquè diu, escolti, disculpi, però deixi'm que li recordi que jo he decidit així, li dono la raó a vostè, la legalitat és la que és, segons la sentència, però també li recordo que vostè va firmar els acords de Washington de l'any 98, per tant... Home, aquesta doble moral és bastant escandalosa. És a dir, aquella sentència fot la bronca a la Fundació. Com acabarà? Mireu, jo no ho sé. Però el que sí que us puc dir és que moralment no hem d'oblidar com comença tot. i si volem fer un lieto fine, no, un final feliç, doncs les coses haurien de ser una altra. Però això seria en aquest pla més bonic del món ideal. No oblidem, com hem començat l'entrevista, no? És una commodity, és una peça amb un valor que només pot créixer, mai decréixer, perquè no hi haurà 300 pissarros copiant aquesta escena de la Reina Antònia Gay. Per tant, doncs això, qui ho tingui, fa negoci.
Ja per acabar, Marc, clar, tu com a criminòleg, clar, sovint les ficcions, no, que ara també ens parlava l'Olga, apareixen aquestes asseguradores, investigacions policials. Els criminòlegs, quin paper jugueu en tot plegat, en aquesta resolució dels robatoris?
Investigar-ho. Nosaltres ni entrem ni sortim, eh? A mi ningú mai m'ha contactat. Bueno, amb els únics que he treballat és amb Nacions Unides per generar una sèrie d'ítems de política criminal que puguin ajudar els estats, recomanacions. Però, evidentment, com tot de Nacions Unides, no és vinculant i, per tant, cadascú que faci el que vulgui. Per tant, jo en aquests casos ni entro ni surto, jo no assessero ningú, jo simplement de tot aquest munt de casos intento inferir estadísticament, doncs, tendències, patrons, i per tant intento analitzar qui és el causant, com es fa, quan es fa, etcètera, etcètera, i per tant, com tot el que es faria amb la delinqüència, com es pot prevenir.
Doncs Marc Balcells, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, criminòleg i expert en art, moltíssimes gràcies. Ha estat una conversa molt interessant.
A
no?
Vosaltres.
Clar, moltes coses que desconeixem, no? Totalment. Marc, cuida't moltíssim i fins una altra.
Una abraçada, moltes gràcies.
Vinga, que nosaltres seguim avançant. Ara mateix marxem a publicitat i a la tornada ja ens espera a Mireia del Pozo, a l'Espai Plus Baladones, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Radio Estel